Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Fa sermons sobre la vida i la mort, però l'únic que sap és el que ha après al seminari amb el manual per aprenents de capellà. La mort és agra dolça. És agra perquè ens fa mal, però és dolça perquè és la salvació. Si és això el que sap de la vida i la mort, és patètic.
Abans aquí els pacients se'ls engrillonava i se'ls deixava podrir entre els seus excrements. Els apallissaven, com si les fuetades els haguessin d'expulsar les psicosis. A molts els trepanaven el crani o els submergien en aigua gelada fins que es quedaven inconscients o s'ofegaven.
Què vol dir que sóc graciós? Sóc com un pallasso del circ? Et faig riure? Et penses que sóc aquí per divertir-te? Per què sóc graciós? Què em trobes tan graciós?
Avui ens acompanya un actor amb una llarga carrera professional i amb una veu molt reconeguda dins del món del doblatge. Ha doblat moltes pel·lícules i, a part d'alguns protagonistes, com Clint Eastwood o Bruno Ganz, també ha doblat actors secundaris de luxe com Ben Kingsley, Bob Hoskins o Joe Pesci. Lluís Marco, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
No, gràcies a tu, home.
El doblatge és cultura?
Sí. Sí, sí, i escola, i ensenyament, i moltes coses. Jo quasi tot el que sé de cine ho he après amb el doblatge. Vull dir que després a fer l'ofici d'actor en el món del cinema, a mi l'escola del doblatge ha sigut vital per mi.
I com vas començar en aquesta professió? Com van ser els teus inicis?
Doncs mira, jo em vaig arruïnar, que tenia una empresa, i se'm va ocórrer trucant a l'Albert Trifol, i el dia mateix de la trucada em va dir: vine a casa meva, que començaràs a fer doblatge. I aquella mateixa tarda, doncs, em vaig iniciar en el món del doblatge. El món del doblatge se'n volia quedar, però jo tenia una vocació molt clara, que era el teatre, a part del doblatge, que forma part de l'estatus d'actor, però vaig anar compaginant. No em vaig voler quedar únicament en el món del doblatge.
Clar, això va ser a l'Ever, imagino, sí, no? A l'estudi que hi havia a la plaça Lesseps.
Allà.
I allà vas començar als anys 80-90? O...
Allò va ser el 83, si 83. No recordo malament, el 83.
Que és quan va començar TV3.
Sí, i les privades, o sigui, Telecinco, van començar les concessions. O sigui, va ser un bluff tan gros de doblatge que no ens acabava amb la feina, i llavors era benvinguda la mà d'obra, doncs, com jo. O sigui que va ser una entrada clandestina, vaig allò usurpar feina a altra gent, però a altra gent tampoc, perquè feia falta molta mà d'obra.
De fet, no hi havia doblatge català gairebé o res en aquell moment, no? És a dir, que sí, va sortir com una mena de professió nova o via nova pels actors.
I jo vaig tenir la sort d'enganxar-los a tots, vull dir, des del Sant Salvador, la Elsa Fàbregas, el Joaquín Díaz, en fi, tots. Allò era una meravella i per mi un somni, perquè jo m'he criat amb les veus del doblatge en el cinema. I clar, quan els tenia a la vora deia: ui, James Stewart, ui, Harrison, ui, estava tot el dia amb l'ull a la boca.
I vas tenir algun mestre en particular de totes aquestes llegendes que parles del doblatge?
En vaig tenir dos de molt importants, o sigui, vaig coincidir amb algunes sèries perquè em tenia ella allà. La Elsa Fàbregas va ser per mi una professora de luxe, i un altre que em va agafar molt de carinyo jo amb ell va ser l'Arsènic Corselles, vull dir, i esclar, amb dos mestres així no podia sortir malament res.
I feies els takes, no?, amb ells al faristol, imagino. Què vas aprendre? Què et van ensenyar?
De tots vaig aprendre, haig de dir que el meu promotor per això va ser l'Albert Trifol, o sigui, que si no hagués sigut per ell, jo no hagués tingut ocasió d'entrar i va ser un gran mestre també, eh? Però vaja, amb ells. Què vaig aprendre? Mira, de l'Arsènic Corselles vaig aprendre a doblar a partir dels ulls, no de la boca. Ell sempre deia, tapava la boca de l'actor i deia: ara, aviam si poses ara la frase. I evidentment els actors amb els ulls parlen, és a dir, els bons actors, no? O sigui, i de la Elsa vaig aprendre, doncs, l'amor en aquesta professió. Ella adorava aquesta professió. En fi, vaig aprendre a estimar el doblatge com a professió.
Bé, parlarem una mica de tot, perquè has tocat moltes tecles, no?,
sí,
que se sol dir.
M'esvero.
Però anem a pams. Un dels primers doblatges que vas fer per TV3 va ser a la sèrie Magnum. dirigida per Joaquim Díaz, que ell feia en Higgins, i on tu vas posar la veu al personatge TC, que era el que portava l'helicòpter.
El més gran de tots, era molt alt. O sigui, el Jaume Comas em passava a mi un pam i ell feia el petit i jo feia el gran.
O sigui que reconeixes, sense coacció, que tu no hi tens dret, cap dret, de dir-li a en TC que pot aterrar aquí.
Higgins, em tens atrapat. TC, no podies aterrar aquí.
Ah, doncs, si és així, val més que ens n'anem. Nano, si en aquest moment tingués un míssil antiaeri, segur que el faria servir.
No. Què recordes de Magnum i d'aquella època?
Entranyable. Un altre professor meravellós, el Joaquim Díaz, a part d'un dels millors actors que jo he conegut, actor amb tota l'extensió de la paraula, no només actor de doblatge, que jo crec que són actors, tots els actors de doblatge, i un altre mestre, i allà el Sant Salvador al costat, un altre mestre, és a dir, bé, una fortuna. A la vida hi ha un component de sort i jo l'he tingut. O sigui, tot m'ha succeït en el món aquest artístic en el moment oportú, adequat. He estat en aquell lloc quan s'ha destapat TV3, he estat a TV3 quan s'han destapat els colabrots, vull dir, he estat al teatre quan ha començat el teatre de text, el centre dramàtic... O sigui, la sort m'ha acompanyat, no l'he xulejat mai, però m'ha acompanyat i dono gràcies.
Allò d'estar en el lloc adequat, en el moment adequat, doncs, allò tan buscat, no?
Sí, sí. Doncs,
has tingut alguna fórmula o ho has perseguit o com diries que has aconseguit aquestes feines?
No ho sé, però sí que et dic que eren dos constants. Una, que els diners no em van importar mai, perquè ja m'havia arruïnat, ja sabia el que era treballar per diners. I llavors el que m'interessava i el que em va introduir sempre era el meu amor, a la meva passió a fer aquesta feina. Aquesta era la premissa per a mi més important. I la segona, la constància, la perseverància, el treball, la honestedat, o sigui, tota una sèrie de valors que havia après a l'escola i a casa meva. I per tant, aplicats aquests dos fenòmens, la sort m'ha acompanyat. No, com es busca, com es té, no ho sé. Jo he anat amb aquests dos farols per la vida, el de treballar molt tot el que he pogut amb honestedat i el d'estimar tot el que he fet, inclús quan he fet de cambrer, que vaig fer quan era jovenet. Si he fet una cosa, l'he fet sempre de veritat, per amor, no queixant-me.
Va ser la millor època del doblatge en català? Aquells inicis, aquells anys 80, l'època daurada o no?
Va ser important perquè era la primera i no hi havia més fonaments i hi vam posar moltes bases, no? Des de la lingüística, des de la manera de treballar, des de la incorporació inclús de menys veu i més actor, és a dir, no era tan important que tinguessis una gran veu, sinó que era important que interpretessis més fidels a l'original. Es van fer coses també molt positives, que és una llàstima que es vagin perdent, perquè jo crec que no hi ha exigència i hauríem de tornar-hi, a l'exigència. Aquest ofici, el d'actor de doblatge, el d'actor de teatre, sense l'exigència acostuma a anar malament.
Repassem més actors a qui has doblat, per exemple, Joe Pesci, un dels nostres, o a Casino. Dues pel·lícules que vas doblar al costat de Ricard Solans, que feia a Robert De Niro i que també es van doblar als anys 90.
Mira, no sé per què, Sammy, però com més parlo amb tu, més tinc la sensació que no vols tenir tractes amb mi. És o no?
Ho has dit, exacte. No vull tenir tractes amb tu. T'ho digues així de clar. No vull participar en res de tot això que parles. Entesos? Vull portar un local legal i ja està. Vull el meu permís. Vull absoluta i total discreció. I ja està.
Això en dius discreció, mano?
Jo ets molt distret, tot de context. No ho puc controlar, això, jo. En Ronnie i en Billy eren allà, que t'expliquin.
Escolta, que de casa no surtis en perill, es fa mal efecte.
Sí, et diré que fa mal efecte. Cada cop que tu surts a la tele, parlen de mi. Això fa mal efecte. Això
què
fa mal efecte.
Què collons t'ha passat? Explica'm.
Què m'ha passat? I a tu què? T'has descontrolat?
Sí, t'has descontrolat. Camines com l'imbècil de John Barrymore, amb un batí rosa i un coll de broquet de senyor, i jo m'he descontrolat. Mira, no volia treure el tema, però fa temps que veig que tractes la gent amb molt poc respecte, inclòs a la teva dona.
Un altre monstre, o sigui, els Solans, o sigui, escoltar-lo era un plaer. Dic, jo em posava la barra d'un bar quan acabàvem, anàvem a prendre unes copetes i escoltaves això, el Robert De Niro, el Robert Mitchum, ell era tremenda, era meravellós.
Què t'explicava en Ricard Solans?
Poca cosa, no era muy ducho en palabras, o sigui, però era encantador, tenia una mirada sempre tendra, vull dir, estava orgullós del que ell feia, de la seva feina, li agradava. Jo vaig aprendre de tota aquesta gent l'amor al doblatge. Ells estimaven aquesta feina i jo no puc deixar d'estimar-la.
Tenia alguna peculiaritat especial doblar aquests personatges mafiosos que també va interpretar, per exemple, Joe Pesci, i que et van donar a tu?
Sí, em va ensenyar perquè eren grans actors, de tots ells vaig aprendre. O sigui, vaig aprendre que la meva veu era una veu dura, era una veu de càstig, era una veu, o sigui, autoritària. Segurament el meu interior és bastant més tendre que tot el que manifesta la meva veu. I és veritat, perquè segurament fins als meus fills els he espantat en el moment. Que t'estiguis quiet, i deuria pensar, ai, el pare. Fa por.
Però tens caràcter, tu creus?
O... Sí.
Sí, eh?
Sí, tinc caràcter. El que passa que tinc molta vehemència encara, és a dir, cada dia conto més, ara ja fins a 50. Quan era més jove contava fins a 10 i la vehemència et fa que l'arpeig de la veu, o sigui, et fa garrejar, o sigui, jo sóc incapaç d'agafar una arma. La puc agafar al cine, per això faig cine, perquè pots matar algú, però sóc incapaç, jo em cagaria per la pata avall.
I què és el més important per tu quan estàs davant del faristol doblant un actor? Com t'enfrontes a un take?
Aquesta és una pregunta que m'encanta. M'enfronto amb una premissa única, o sigui, no ultratjar a l'actor. És a dir, jo sé que aquella persona ha fet, no sé, 6 mesos el projecte, l'ha estudiat a casa, ha patit el rodatge, o sigui, i llavors el sentiment, tot el que ell ha treballat, m'emprenyaria molt trencar-ho des de només limitar-me a posar la veu. I això no ho he sabut fer mai. De vegades el Bruno Ganz, per exemple, en el Hundimiento, aquell home allà no parlava, bordava, i allò era molt difícil, a les 8 del matí. En castellano. Bé, agafar el treball d'un altre era el que més m'ha preocupat sempre.
Parles d'una de les escenes més icòniques, potser, del cinema dels últims anys, sobretot també per parodiada, però d'una gran qualitat en la versió original. L'escena de la pel·lícula L'enfonsament, on vas posar la veu a Adolf Hitler davant dels seus generals en la recordada escena dins el búnquer.
Vull parlar soles amb el Keitel, el Jodl, el Krebs i el Burdorf. L'ofensiva era un ordre! L'ofensiva de Steiner era un ordre!
Mein Führer, aquests homes donarien la vida per vostè.
Són tots una colla de traïdors, de covards i de fracassats!
Mein Führer, això que diu és indignant.
Els meus generals són la vergonya del poble alemany! No tenen honor! Més m'hauria valgut fer executar tots els alts oficials, com va fer l'Stalin! El poble alemany ha estat víctima d'una traïció escandalosa! Però si es pensen, senyors meus, que abandonaré Berlín, s'equivoquen de mig a mig. Abans em clavaria un tret al cap.
Posar-te en la pell de Hitler és el personatge més difícil que has fet mai?
Sí, però estava fet, l'havia fet el Bruno Ganz. És a dir, Bruno Ganz era Hitler. I aquella pel·lícula va ser molt polèmica a Alemanya perquè va mostrar una part molt tendra de Hitler, que va renyar molt els alemanys. Era un senyor que era capaç de felicitar la cuinera pels macarrons, perquè estaven molt bons, o de tocar la galta d'un nen amb un pessiguet, dient-li que maco que ets, noi. Era un home entranyable. I això, després dels discursos guerrers, on odiava la humanitat perquè la volia conquerir, eren de gos. Jo deia, no es pot doblar, és que borda. I això el Bruno Ganz a mi em va emocionar, em va meravellar. Més que Hitler, el Bruno Ganz. Sí.
Clar, de fet, la pel·lícula semblava mentida, no?, com pogués presentar a Hitler com una persona, perquè, clar, aquest és el tema.
Però aquest és el treball sempre dels actors, o sigui, ningú que és dolent sap que és dolent, és a dir, sap les seves conseqüències, les fa pel bé comú, pel... ell no creu, per això passa molt quan fas teatre, fas Shakespeare i tu dius, home, sí, el Macbeth no està enamorat, jo què sé, vols intentar la part humana del personatge, que no sigui, és dolent, faig un dolent, no. Per què és dolent? Jo crec en això, no? I en aquest cas, el Bruno Ganz, jo penso que ho va fer... Jo és un actor que li tinc entranya perquè jo vaig estrenar al Teatre Lliure, al Parc, del Boto Strauss, amb l'Anna Lizaran, amb la Portacelli, que ho va dirigir, i ell ho va fer al Berlin Ensemble, o sigui, el mateix personatge, l'Oberon. O sigui, que en aquella època el Bruno Ganz em perseguia.
Teníeu unes sí. carreres paral·leles
sí,
en aquell moment.
Sí, unes vides paral·leles com a actors, i salvant la distància i la diferència, és un actoràs que ha fet un currículum en cine meravellós.
Parlant de política, tu sempre t'has mullat, has dit el que penses.
Uh-huh.
Com veus la situació actual de la llengua, concretament, del català?
En aquests moments està molt malament, perquè hi ha un interès, no especial, un interès de sempre, però en aquest moment molt punyent i molt fort, de l'estat veí, o sigui, d'aniquilar-nos. És a dir, una manera d'aniquilar un poble és aniquilar la seva llengua. I jo no puc entendre encara ara que no hi hagi un reconeixement de la cultura catalana, del poble català, del país català. És a dir, això seria tan senzill. Després vindria la part econòmica, però jo no puc obviar que aquest país, aquest poble, aquesta nació, té una cultura. Ho dic des del murciano, ho dic des de l'home que es va criar amb castellans. La meva mare no va venir aquí a aixecar Catalunya. La van aixecar amb ella perquè passava gana a Múrcia. Va venir i la meva mare donava gràcies cada dia d'haver-se llevat gràcies als catalans. I, per tant, una cosa tan senzilla a mi se m'escapa. Hi ha maldat, hi ha animadversió, hi ha odi cap al nostre poble i l'han sembrat. I això jo, a la meva edat, ja no ho puc perdonar. I, per tant, m'esforço, perquè la llengua l'he après a cop d'ulls, a cop de mirar, a cop de llegir, i m'esforço molt perquè crec que és la base perquè vosaltres, els més joves, sapigueu d'on veniu, d'on venim. Aquest poble ve de molt lluny. I això és senzill. Després hi ha les economies, després hi ha altres coses. Però l'arrel d'aquest poble ve de la seva llengua, del català, és un país.
L'única manera de salvar el català, creus que és tenir un estat al darrere?
Sí. No hi ha cap més manera. Perquè l'altre és opressió. L'altre és sempre un constant dir com aniquilem això. És a dir, si Catalunya fos una regió pobra d'Espanya, ja l'hagueren esbandit. Però, esclar, Catalunya és un motor important d'Espanya i tots aquests acords econòmics fan, i el que no puc suportar és que això, el que vulguin és anul·lar-ho, quan saben que ens necessiten. I jo he passat d'anar a Madrid i dir que buenos sois los catalanes, que bien hacéis las cosas los catalanes, da gusto aprender de los catalanes, i és veritat que ho han fet, i després ara ens diuen què coño queréis más los catalanes. I jo ja els hi responc el que és nostre. Jo he pagat aquí més impostos que tu, jo he pagat aquí més autopistes que tu, jo he pagat aquí més escoles que tu, i per tant, a mi ara que m'has desgastat les rodes i tinc que fer vàlvules i taquers, o sigui, ara m'has de donar els diners que em pertanyen per poder mantenir la meva solidaritat envers el poble espanyol. Jo no tinc res contra Espanya, contra el govern espanyol ho tinc tot. Contra Espanya, jo adoro la morcilla de Burgos i el pescaíto frito d'Andalusia. A mi m'encanta Espanya, però el govern espanyol està contra mi i ha venut un odi cap a mi i cap als meus fills i cap als meus nets que no el perdono.
Has treballat molt a Madrid, com comentes.
Sí.
Alguna vegada t'ha comportat algun tipus de represàlia o perdre alguna feina el fet de posicionar-te políticament o no?
No ho sé, no em vull queixar d'això. Vull dir, sí, jo sé que des que em vaig declarar obertament independentista pràcticament no he anat més a Madrid, però no crec que sigui aquest el problema. El problema és que et fas també més gran, hi ha menys papers i llavors... No, a la meva professió no m'ho he trobat. He pogut dialogar. Així com amb els polítics estic segur que no em donarien ni una engruna per poder-me defensar, amb la meva professió sí, perquè t'escolten, no ens donen la raó, i està bé, tu penses blanc, jo penso gris, ja ens entendrem algun dia, perquè formem part d'un món dialogant. Per tant, jo no tinc aquesta sensació, és possible que m'hagin dit, ojo, és conflictiu, perquè és veritat que m'he manifestat molt, perquè crec que per edat tinc l'obligació. Mira, aquest a la Mbappé estan preparant contra el feixisme. Per què? Perquè jo sóc d'una professió, no em puc manifestar. Per què m'han de negar la feina si jo em declaro independentista? Si podem parlar, jo no vull fer la guerra, però ells sí que han fet la guerra. I jo no sé si tu ho recordes, però a l'1 d'octubre nosaltres no li vam pagar a ningú. Anàvem a votar, vam somriure fins a l'últim dia, vam tirar ni un paper a terra, vam ser tontos, excessivament tontos, i els nostres polítics ens van enganyar també molt. Ens van equivocar molt. Per això també tinc ara, en fi, les meves discrepàncies. No obstant, veig el got sempre mig ple. La Catalunya interior, vas als poblets, i el meu net s'està criant en un poblet, i estimen el català, estimen Catalunya, estimen les coses catalanes, tenen un gra al cul si ens volen eliminar.
Una altra persona que no tenia por a posicionar-se a favor de la independència va ser l'actriu Montserrat Carulla, on vau coincidir moltíssimes vegades, per exemple, també en el món del doblatge, a Superman 3, tu doblant a Richard Pryor i ella a Annie Ross.
Totes les gasolineres dels Estats Units estan controlades per...
Ordinadors, ja ho sé!
Vols deixar parlar, sisplau?
Perdoni.
Què recordes de la Carulla?
Entranyable, o sigui, és un amor, era una persona que estimava i li agradava molt la seva professió. I recordo la humilitat, la senzillesa. Jo la vaig dirigir amb doblatge, amb una coseta, aquella època jo encara alguna coseta vaig dirigir, i li vaig demanar disculpes d'entrada, dic, escolta, ets tan gran, ets tan important, no gran d'edat, sinó tan important que jo no sé què dir-te aquí a la Trilla. M'ha dit, fill meu, digue-m'ho tot. O sigui, ajuda'm, tu... No, jo et diré si t'ha quedat curt, si t'ha quedat llarg, però jo com ho has de dir, em sento incapaç. Bé, un amor, jo te'n podria explicar mil. És una de les persones que he estimat més. Junt amb l'Anna Lizaran són dues dones, per mi, significatives del món del teatre.
Harcourt Fentonmat, què has fet aquest cop? Res de bo, segur. Fixa't bé el que et dic, ets un estúpid, no vals per res.
Ja n'hi ha prou.
Montserrat Carulla i Ventura va néixer el 19 de setembre de l'any 1930. Va començar de molt joveneta fent teatre i alguns cursos a l'Institut del Teatre a la dècada dels anys 40. Als 30 anys comença la seva carrera professional en teatre amb obres com Superem a casa o El fiscal Requesens. Amb l'arribada de TV3 i el doblatge en català, als anys 80 va participar en diferents produccions, com per exemple la pel·lícula situada en l'època romana Quo Vadis, posant la veu a l'actriu Nora Swinburne, en el paper de Pompònia.
Jo veig les coses d'una altra manera. Lígia et mira amb molts bons ulls. Ja me n'he adonat, però tu no has canviat. No sembla que t'hagi afectat gaire. T'has mostrat tan fred, tan orgullós. Pensa-hi bé, Marc. Reconeix la veritat, no et vulguis enganyar.
Les seves grans dots interpretatives i la seva perfecta dicció la van portar a interpretar molts personatges en doblatge, com per exemple Yves Leclerc a la pel·lícula Agnes de Déu, al costat de Marta Angelat, que doblava a Jane Fonda en el paper de la doctora Livingstone.
El meu deure com a metge és...
Has de prendre una decisió sobre el seu estat mental el més aviat possible i no ficar-te en el procés judicial.
No, perdona'm, hi estaré tant com vulgui.
Com més triguis a prendre una decisió, més difícil ens ho posaràs.
Va combinar el doblatge amb el teatre i la televisió i va participar en sèries com Secrets de família l'any 1995, Dones d'aigua l'any 1997 o El cor de la ciutat l'any 2000. Però mai va deixar el doblatge i també va participar a les pel·lícules del mag més famós del cinema posant la veu a la professora Arabella Fick, a Harry Potter i l'Ordre del Fènix.
The Mentors, el Little Wingin. Ja és el que em faltava per veure. El món s'està tornant boig.
No ho entenc. Com ho sap que existeixen els...
En Dumbledore em va demanar que et vigilés.
En Dumbledore? Coneix en Dumbledore?
Quan? Tu ja saps qui. Va matar el pobre Digori l'any passat. Et pensaves que et deixaria rondar per aquí tot sol? Valga'm tot, m'havien dit que eres llest.
En cinema va treballar en moltíssimes produccions, tant en català com en castellà, com per exemple a Barcelona, Nit d'hivern, i segurament un dels personatges més recordats va ser el de Benigna a la terrorífica pel·lícula L'Orfenat, dirigida per Juan Antonio Bayona, i que ella mateixa es va encarregar de doblar el català.
Em dic Benigna Escobedo. Soc assistenta social. Ahir em van fer arribar el seu expedient i vaig pensar que els havia de venir a veure, presentar-me per si necessitaven alguna cosa.
La seva trajectòria professional va ser reconeguda amb nombrosos premis, com el Margarida Xirgo, el Butaca i el Gaudí d'Honor, i reconeixements públics com la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Es va casar amb el també actor i director de doblatge Felipe Peña, amb qui van tenir 4 fills, tots ells amb professions artístiques. La difunta Isabel Peña, que va treballar durant dècades a Televisió Espanyola, la Marina Peña, durant molts anys guionista de TV3 i adaptadora i directora de doblatge, l'actriu Vicky Peña i el director, adaptador i traductor de teatre i doblatge, Roger Peña. Montserrat Carulla va morir a l'edat de 90 anys, el 24 de novembre de l'any 2020. Sense cap mena de dubte, per la seva trajectòria, va ser una llegenda del faristol del doblatge en català.
Montserrat Carulla, també has parlat abans de l'Anna Lizaran. Què vas aprendre d'aquestes grans dones de l'escena catalana?
Vaig aprendre passió, amor, vull dir, o sigui, respecte al públic, o sigui, gent enamorada de la seva feina, sense cap interès econòmic, o sigui, era estimar. Jo crec que fem aquesta feina perquè no sabem... només que estimar, en grup, de 400 en 400, de 700 en 700, vaig aprendre molt. Gent amb sentit de l'humor, fèiem crit, ara no es pot criticar, quasi res, fas alguna cosa i diuen, ai, ara el Marco ja s'està passant. No, hi havia sentit de l'humor, hi havia amor, no sé, companyonia, jo ho he après, les trobo a faltar, o sigui, amb la Montse, per edat ja no vam treballar tant, però amb l'Anna cada cop que estreno encara miro cap a dalt i dic Anita, vaig a passar una altra mala nit i m'acompanya.
Vull parlar d'una pel·lícula especial, una comèdia que es va doblar als anys 90 però que és de l'any 1976, que és Un cadàver per postres. Una divertidíssima comèdia que no sé si recordes, paròdia de les pel·lícules de misteri, on 5 detectius, els més importants del món, són convidats per un multimilionari, doblat pel Pep Sais, que els avança que a mitjanit hi haurà un assassinat.
Senyor Wang, la víctima és aquí, en aquesta mateixa taula, en aquest mateix moment. I també hi ha, senyores i senyors, el terrible assassí.
I tu doblaves el personatge del Peter Falk, és a dir, a qui feia el Colombo a la sèrie, que feia d'un investigador privat nord-americà.
Callin tots plegats i que ningú no es mogui, que tothom es quedi allà on és.
Què passa?
He de tornar al lavabo i no em vull perdre res.
Jo també hi vaig, Sam.
M'estimo més fer-ho sol, Tess. Gràcies, però...
El recordes?
Més que d'aquesta pel·lícula, sí, però el que el recordo és com a Colombo. O sigui, perquè, això té anècdota, eh?
Ah, sí?
Sí. O sigui, quan va... El Chus Nieto era el que el doblava en castellà.
Que feia aquesta cosa del Colombo, que todo... Oiga, póngase, que estava tot el tiempo con la voz así, tal.
I la Glòria Roig, que va dirigir la sèrie del Colombo en català, quan va sortir el Peter Falk per allà, el vam sentir i feia tota la meva la tenia aquí dalt el nas i la Glòria i jo vam dir hòstia, com ho doblem això? Com el Chus Nieto o com el Peter Falk? Perquè
clar, en original tenia una veu molt nasal el Peter
molt
Falk
nasal,
res a veure amb el doblatge que s'havia fet en castellà.
El que passa que el doblatge del Chus Nieto era, havia sentat càtedra.
Clar.
Ahora vamos a hacer... Com acabaves en lloc de fer això? Ara vindrà la meva mare. Clar. Era una altra cosa.
Clar.
I vam trucar a TV3.
I al final, la decisió que va prendre TV3 és que el dobléssim com el Xus Nieto. O sigui...
I per tant, li vas fer la veu...
La veu aquesta, així escardada tot el rato, perquè, oye, jo copiava a Xus Nieto hacia esto, pues jo ho feia en català. O sigui...
Clar, és que jo no recordava que tu l'havies fet al Colombo.
Jo vaig començar...
Tu vas començar la sèrie, sí. I després el va agafar l'Enric Isasis Asmendi, potser?
Ah, exactament.
Val. Però tu vas començar la sèrie...
Vaig començar
de Colombo.
Sí, fent el Colombo.
I vas imitar, per tant... No?
El Xus Nieto.
El Xus Nieto. La veu, clar, havies de...
Sí, trencar-la tot el rato, era tot el rato portar-la aquí, tot el rato, era això, tot el rato.
Era una dificultat perquè arriba un moment que et fas mal fent això.
Te la vas haver de cuidar d'alguna manera durant aquells capítols? O...
Mira, havia de parar inclús, perquè si fèiem molta estona... amb la Glòria havíem decidit de dir, escolta, pues, ja hem fotut 33, 35, ja farem demà en farem uns altres, perquè era fatigant, sí, no era, tècnicament era més difícil, perquè no podies mudar, o baixar o pujar és una cosa, però que tot el rato, este rato...
Home, el personatge del Colombo era boníssim.
Era entranyable.
Era boníssim. No, allò que feia ell, un moment, no? Allò que acaba el...
Un moment.
Clar, allò... Ja,
és que encara em surt en castellà.
Sí, és curiós. La veu, has notat que t'ha canviat, sí, al llarg del temps?
Sí.
Com ho has notat?
Ho he notat veient pel·lícules que hi ha hagut alguna que no m'he conegut. O sigui, he dit, ostres, quin tros de veu. Quan fumes, bueno, i era més jove, i prens alguna copa, i surts de nit, la cosa se acentua, se queda un poco... A part de que hi havia les veus del Corcelles, la de Sant Salvador, tots tenien una mica aquests aparells potents, i llavors el deixar de fumar, les cordes vocals es netegen i pots agafar l'aire d'una altra manera i vibren d'una altra manera. M'ha anat canviant, he perdut força, bueno, és un problema d'ara, no? I del fumar. Jo sé de molts actors que a Corcelles no deixava de fumar perquè, com que feia tants esports, ell deia, perdré massa cèntims si deixo de fumar.
Inclús a la sala, no?
Sí, bueno, allò era un desastre. Allà érem 15 a dintre d'una sala petita com aquesta i estàvem fumant els 15.
Clar. Més actors de Hollywood a qui has doblat? Per exemple, a Clint Eastwood, com a la pel·lícula Gran Torino.
Jo ja tinc sang a les mans i ja estic brut, per això hi aniré sol allà. Estic orgullós que siguis amic meu, però tu tens tota la vida davant teu. Jo haig d'acabar el que he començat. Sempre ho faig. I ho penso fer sol.
Clint Eastwood, de fet, encara està en actiu en el món del cinema. Mm-hmm. Tu et veus com ell, treballant fins que puguis?
Jo sí. En aquest sentit, sí, perquè aquesta feina nostra, ja et dic, és generositat, és amor, i per tant vas canviant, i ara pots fer coses, doncs, això, les que estic fent. Estic fent avis, estic fent tiets, estic fent papes, estic fent els papers que em pertoquen. Un senyor amb un consell d'administració, doncs, que és l'avo i que té ja 75 anys i està retirat. Sí, i sobretot perquè em manté viu i em manté en contacte amb vosaltres, amb la gent més jove, i pots intercanviar. O sigui, jo no sé... Per mi la jubilació és de júbilo, és a dir, no tinc sensació de... Al contrari, m'agradaria ser més pràctic, ajudar més, és a dir, forma part de la meva feina. No m'ha cansat. El dia que trobi que estic molt cansat, doncs ja la deixaré. O el dia que se me'n vagi l'olla. Jo sempre els dic als meus fills, quan veieu que foto molt el ridícul, digueu-me que me'n vagi i ja me n'aniré. Però us faré cas.
Tens una filla, la sí. Marta Marco, gran actriu, que també ha seguit els teus passos, mm-hmm, i l'hem pogut veure tant en teatre com en televisió. Què vas pensar quan et va dir que es volia dedicar a aquesta professió?
Li vaig dir que estudies una cosa paral·lela, que això... Li vaig dir una mica el que em van dir els meus pares a mi, però d'una altra manera. I va fer fins a segon de periodisme, sí. El que passa que a partir d'aquí va dir, ja no puc més, pare, tinc que deixar una cosa. I quina? Diu, periodisme. I aquí està ella, que ara jo sóc el pare de la Marta Marco.
Hem parlat amb ella i li hem demanat que et dediqui unes paraules i ens ha dit això.
Doncs, evidentment, el meu pare ha suposat per mi una mena de mà que t'acompanya, que et protegeix, que t'abraça, que t'escolta i que, de la qual pots extreure'n tota la saviesa que ell té. Per tant, li dec moltíssimes coses al meu pare. Suposo que la meva carrera, una part també li he d'agrair amb ell, no? Perquè sempre ha estat al meu costat i m'ha ensenyat moltíssim. Tot i que és veritat que jo admiro profundament la seva feina en el doblatge i no crec que sigui recíproc perquè sempre em diu que no ho faig del tot bé. Em queda molt per aprendre en doblatge, de fet n'he fet poquet i ell és un gran mestre. O sigui que encara ens queden moltes coses per aprendre junts. Espero que per molts, molts més anys. Sí, el meu pare és un mestre per mi, és el meu referent.
Bé, sí, jo li agraeixo. És veritat, jo sé que de reull, perquè ell ha intentat sempre tenir personalitat pròpia. De vegades tenir un pare com jo marca i ella no volia aquest marcatge. Vull dir, intentava desmarcar-se sempre i per això diu que és veritat, que em vigila com de lluny. I això és cert, però no pots evitar-ho com a pare. Però pertany a una altra generació, s'ha fet a si mateixa, s'ha fet amb els seus, els Joan Carreras, els Manrique, la Cristina Genevat, són una sèrie de gent, l'Ivan Benet, s'han fet a si mateixos, tenen una preparació superior a la nostra, una cultura més forta del que és aquesta feina, i el que sí és veritat, que ell ha enganxat molt és aquest respecte, aquest estimar la professió, estimar els teus atus mayores, tipus Carulla, l'Elisabant... Bé, sí, però és un heroi amb identitat pròpia des del primer dia.
Creus que diu molt a favor d'ella que no hagi volgut la teva ajuda, diguem-ho així, en el món professional, per no ser la filla de...
Sí, sí.
Guanyar-se per ella mateixa la feina?
Diu tot, o sigui, jo això li agraeixo molt i a més no he tingut mai que preocupar-me en aquest sentit de la seva feina, d'això ja s'han preocupat ella, però sí que sé que jo he intentat inculcar una sèrie de coses i ella ha extret el gra de la palla perquè ho fa molt bé, perquè és una noia, en fi, una dona molt preparada. Gràcies a... Déu, si és que existeix, vull dir, o sigui, les dones estan començant a invadir el terreny com ho han de fer, no com ho fan algunes polítiques que porten faldilla però fan el mateix que el dels pantalons. En teatre ja n'hi ha unes quantes que imposen el seu criteri femení i que jo els hi agraeixo, tipus Clara Segura, tipus la meva filla, tipus la Emma Vilarassau, o sigui... Les dones són molt importants i venim, no ens oblidem de que no votaven, que les hem menyspreuat molt, venim d'una misogínia i d'un masclisme preponderant durant una època, ni ha estat, i per tant això es va eliminant, i jo agraeixo molt que la meva filla formi part d'aquest ramillet de flors importants.
Bé, anem acabant, i no volia fer-ho sense acabar parlant d'altres disciplines artístiques, per exemple, de televisió, que n'has fet moltíssima. De tot el que has fet, perquè, com hem comentat, també vas anar a Madrid, però aquí vas començar amb les sèries de Bon Poble Nou, Estació d'Enllaç, Vent del Pla, allà, Hospital Central, Mir... Et quedes amb algun personatge especial o alguna sèrie, alguna feina, alguna producció de tele que hagis fet?
Sí, em quedo amb un personatge. Més que sèrie, totes m'ho he passat bé i he après. I ara hi ha un personatge que a mi em resulta entranyable, que inclús el voldria elevar i donar-li categoria de teatre algun dia. És el doctor Perquè de Dinamita.
No vull ni pensar-ho. Qualsevol dia, algú no ens saluda pel carrer i tot perquè ens ha caigut aquest maleït àtom específic. Reflexionem-hi, sisplau. Reflexionem-hi.
El reflexionem-hi, sisplau, jo és de les coses més tendres i més maques que m'han passat aquesta professió.
Era el professor que sortia al final de cada episodi,
sí.
Que acabava sempre dient això, reflexionem-hi, sisplau. Sí. Com et va arribar aquest personatge? Perquè, clar, ell cavilava molt, donava moltes voltes, no? Era com el dubte, la pregunta, sempre, i acabava amb això, que ja es va convertir en un clàssic
sí, sí.
d'una època de televisió catalana. Com et va arribar? Què recordes?
Això em va arribar gràcies a un tio meravellós que es diu Paco Mir, o sigui, del tricicle. El Paco, que, això ho va escriure, eren monòlegs de 2 minuts, de minut i mig, a més, plano seqüència, no em podia equivocar, aprendre-me'ls de memòria. El primer any va ser una tortura, i vaig dir, no m'ho puc aprendre més, això, perquè era bo, però entranyable, perquè la gent de 30 i pico d'anys ara encara em para alguna vegada, i diuen, reflexionem-hi, sisplau, eh? I per això, hòstia, i els nanos amb 8, amb 9, amb 10, amb 12 anys, em paraven pel carrer. I és una de les satisfaccions més grans que tinc d'aquesta feina, la canalla petita.
Tot era guió? O tu aportaves alguna cosa?
Tot era guió. Era, home, possiblement sobre la marxa amb el Paco rectificàvem alguna frase, traiem alguna cosa. És possible, vull dir, però el Paco és un cucú meravellós. Jo, és un home amb el que vaig fer després el sopar als idiotes, que vam estar 2 anys amb un èxit al teatre, vam fotre una pila d'espectadors, i ara últimament ens hem vist, i això jo li he dit ja que tinc ganes a... Mira, m'agradaria fotre un monòleg del doctor Perquè,
clar,
i fotre-la en teatre i passejar-me a per les generacions aquestes, que encara m'heu parat algun per dir reflexionem-hi, sisplau.
Home, estaria molt bé, no?, trobar-li la vida a aquest professor, que és el que fa cada dia, no?, que és el
sí,
que va a la universitat, si no... Que és, no?
Ho vaig rondant, el que passa que encara jo que vaig tenir feina, perquè ara que em despavilat, ara tinc 3 o 4 projectes, però per l'any 25 i 26, ja els he dit, si estic viu, ho farem, perquè és que ja l'edat que tinc a tan llarg plaç. Però sí, és un personatge de tots els que he fet, per mi, el més entranyable.
I recordes algun monòleg especial? Perquè quants vas arribar a fer? Perquè d'haver-hi temporades i després va tornar de dinamita, sí, el 2006, el 2008.
Jo després ja, a la tercera o quarta, jo crec que vaig fer 2 o 3 de temporades. Després ja va canviar-ho. Però no, amb especial no recordo cap, perquè és que érem tots...
És que parlava de tot,
de tot
de la vida, de la mort, de les guerres...
Dels ocells, de no sé què, i de cop i volta acabàvem embolicant tot. La televisió, que no servia per res, la tirava. Era un fenomen.
Sí, però el cap li anava com a boig, eh?
I molt difícil de fer, ja t'ho dic jo, perquè no et podies equivocar. Ja després, a la segona o tercera temporada, vam fotre el teleprompter, perquè ja anàvem amb una mica de trampa,
però molt millor per tu, clar, més tranquil.
Sí, perquè és que aprendre't allò de memòria, eren monòlegs hosti, era difícil, però bueno.
Jo recordo molt la sèrie Pobre noi,
també,
de
maco,
la Llull.
Aquesta és la història d'una mare que busca el fill que no sap que va tenir, d'un amant amb una accidentada vida amorosa, d'un marit que vol recuperar la seva dona. Això és Pobre noi,
que era una paròdia de Poble Nou, en aquell moment, als 90, la primera sèrie, el primer
colabrot
de TV3 als migdies, on tu feies el marit de l'Helena, que era la Llull, que primer estava a la presó, després li feia companyia mentre estava en coma a l'hospital.
M'ajudaràs a buscar el meu fill?
Sí, ho he promès al senyor.
A quin senyor? M'ho jures?
I tu no em diràs mai més, Jorge Enrique?
Què recordes de Pobre noi, una sèrie fatal?
Jo, del Pobre noi, recordo amb el Boris Ruiz una escena que jo em vestia de dona i em disfressava amb una perruca. Jo com a dona soc lletjíssim, o sigui, era una cosa insuportable. I en un cementiri se'm declarava el Boris Ruiz i no podíem, o sigui, era impossible. Acció! I deia, t'estimo. I el t'estimo ja no l'acabava i jo tampoc, perquè era impossible.
O sigui. Però és que era potser la millor paròdia que s'ha fet mai d'un colabrot, perquè és que en cada escena era com allò en castellà que es diu rizar el rizo, perquè era i encara més, i cada escena passaven als finals de sèrie, normalment, no?, que sempre passa alguna cosa explosiva, doncs en cada escena n'hi havia 2 o 3 que hi havia girs de guió completament.
Allà, aquesta també diria que també és un dels bons records, la vam rodar en un estiu allà a TV3 mateix directament i ens ho vam passar amb grande, o sigui, també la recordo plenament. Ens ho vam passar molt bé.
Amb la Llull.
Amb la Llull, hi havia això, el Boris Ruiz, sí. La Barbany, l'Anna Maria Barbany.
Sí, senyor.
O sigui, el Kremel va venir de Madrid a fer un personatge que jo érem molt amics, de correries de joves.
La veu en off la feia el Jordi Buixaderes.
El Buixaderes.
Que era curiós perquè era una paròdia, però tots els actors fèieu realment sèries, no? De veritat, diguem-ho, no? I vosaltres mateixos us parodiàveu.
Ens vam parodiar.
Bé, Lluís, ja per acabar, què és per tu la màgia del doblatge?
La màgia del doblatge per mi ha sigut poder transmetre en el teu idioma, o sigui, la feina d'un altre actor, no sé com dir-ho. A mi em produeix, i després tenir molt a la vora actors tan importants, pues això, com l'Anthony Hopkins, que pots agafar la seva feina i veure-la perquè és take a take, trosset a trosset, analitzant què està dient aquell home, com ho està dient, des d'on ho està dient. O sigui, per mi és com una investigació. La màgia és que jo he après com alguns grans actors han investigat el seu paper, perquè ho treus fotograma a fotograma, no sé com explicar-te això. És
disseccionar la interpretació, no?
Sí,
la tècnica interpretativa.
És a dir, com ho ha fet aquí el Clint Eastwood, per exemple, el Gran Torino, per poder, amb 90 anys, fotre això encara, com es belluga, perquè es veuen moltes trampes en el cine passat així, fotograma, fotograma. Bueno, és una feina també artesanal. El cinema encara, tot i aquesta indústria meravellosa que tenen a Hollywood i que fan, però el cinema encara és molt artesanal. Jo estàs als rodatges i no s'acaben mai, sempre falla alguna cosa, s'ha de posar un parafina perquè hi ha un llum que fa ombra. És el ser humà, bueno, jo no puc entendre com els estats no es preocupen més de la cultura en aquest sentit, audiovisual, teatral, o sigui, de museu, perquè la pandèmia l'hem salvat, per exemple, les plataformes. La gent a casa s'ha fet un fart d'aguantar hores gràcies a quatre inútils com jo que hem estat fent allà sèries. I això els importa un comino. I jo penso, hosti, com pot ser tanta guerra? Encara no hem après al segle XXI a fer les guerres de mentida. No, ara te les has de menjar al telediari amb lo d'Ucraïna, amb lo de Gaza. És cruel que aquests individus que són capaços després d'anar als toros o de fer broma o de la Fórmula 1 de l'altre dia aquí a fer aquestes pallassades, vull dir, amb to pejoratiu i no de pallasso. Hòstia, no puc entendre que no tinguin amor a la cultura. No sé on s'han criat tota aquesta colla de dropos.
Lluís, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a tu, perquè, mira, hem estat aquí dient les nostres veritats. No sé si són veritats. M'agrada veure't. Arbre centenari. Ple de llucs i de brots, com si fossis un adolescent. Ensenya'm el secret d'envellir així, obert a la vida, a la joventut, als somnis, com qui sap que la joventut i la bellesa només són esglaons cap a l'eternitat. Aquest poema es titula La visita. És de Helder Camara.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.